Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
Què tal? Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. Avui el Paraules de Vida torna després d'un parèntesi durant aquestes primeres setmanes de confinament. Això sí, tornem, tot i que estem confinats. El fem des de casa, però amb moltes ganes, amb molta il·lusió de tornar-vos a acompanyar cada diumenge a través de Catalunya Ràdio. Avui parlarem de diverses qüestions, com per exemple de la campanya d'emergència que ha posat en marxa Mans Unides davant la pandèmia del coronavirus. El lema és que la teva solidaritat no s'aturi a les nostres fronteres, i és que aquesta pandèmia afecta a tot el planeta, i tot i que afecta a tot arreu, hi ha molts llocs on l'impacte és molt més agressiu, sobretot en aquelles societats més vulnerables i castigades per la pobresa. En parlarem de seguida i ho farem amb la nova delegada de Mans Unides a Barcelona, amb la Mireia Angerri. I avui també parlarem del suport espiritual que l'Església, a través dels seus capellans, donen als malalts de la Covid-19. El testimoni que us presentem és el de mossèn Melcior Trèmols. Ell és el responsable de la pastoral de salut a l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, i aquests dies de pandèmia acompanya espiritualment a totes aquelles persones que així ho volen. I com sempre, a la recta final del programa arribarà un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Comencem el primer Paraules de Vida des del confinament.
Mireia, bon dia i benvinguda al Paraules de Vida.
Bon dia, Emili.
Parlem d'aquesta campanya que heu posat en marxa, una campanya d'emergència per lluitar també contra la Covid des de Mans Unides, oi?
Sí, en un moment de crisi global com el que estem vivint, no podem oblidar-nos dels més desfavorits, que sempre són els que més pateixen les conseqüències de qualsevol crisi. I aquesta pandèmia és una crisi sanitària per ells, però és una crisi de subsistència.
Clar, diguéssim que la perspectiva de quan parlem de crisis, i aquí, i a tot el món, no és una pandèmia, per tant, és una situació complicada a tot arreu, aquí també, perquè hi ha moltes persones que han mort, persones que estan malaltes, que s'ho estan passant malament, però suposo que en els països on Mans Unides actua la situació és encara més complicada, no?
Sí, perquè pensa que en aquests països la crisi comporta, i el confinament que han decretat els governs en aquests països, comporta que les persones que viuen al dia, no?, que es busquen la vida als carrers a través de la venda ambulant, dels mercats o els jornalers, etc., doncs es queden de sobte sense els seus ingressos, que són normalment entre un dòlar i $2 al dia. I això és el que els permet comprar el que necessiten per viure el dia següent. I estar tots confinats, el que hi ha és falta d'aliments. No, vull dir, la gent té por a morir de gana, més que a morir de Covid. No? Uh-huh. A més, el confinament amb habitacles tan petits i, a més, plens de gent, perquè són cases molt petites, molt precàries i viuen amb 10 persones, no? Doncs ho fa molt, molt difícil.
Clar, diguéssim que ja partim d'una situació de vulnerabilitat important, no?
Sí, és evident. Aquí a Espanya el coronavirus ha fet molt de mal, però nosaltres tenim una immensa sort, i és que vivim en un estat de benestar que garanteix uns mínims als habitants del nostre país, no? I tenim un sistema sanitari que, a pesar de que en el punt més àlgid d'aquesta crisi, d'aquesta pandèmia, la UCI hagi estat a punt de petar, ha fet una tasca estupenda. Però, clar, a l'Àsia, allà on treballem, a la majoria dels països on treballem, no hi ha hospitals, no hi ha prou metges, no hi ha prou infermeres, no arriben els medicaments. Llavors, és una situació... Però és que tampoc hi ha generadors d'electricitat, no? O sigui, si tu... Vull un respirador, però és que saps que se te n'anirà la llum 4 i 5 cops al dia. És el més normal, no?
Clar.
Ens van dir, me'n recordo, al principi de tot, el més important que heu de fer és rentar-vos les mans amb aigua i sabó sovint. I jo vaig pensar, mare de Déu, aquesta gent, si no tenen moltes vegades ni aigua potable ni molt menys sabó, és un bé de luxe, no?
Vosaltres, des de Mans Unides, heu posat gairebé una trentena de projectes en marxa des de, durant aquestes setmanes, oi, que va esclatar la crisi?
De fet, ja hem superat les xifres perquè els projectes, les peticions ens arriben cada dia. Nosaltres tenim una comissió d'experts estudiant els projectes i no podem dir que sí a tots, però si bé es va anunciar fa un parell de setmanes que havíem destinat 700.000 euros a una trentena de projectes, ara ja estem passats del 1 milió d'euros, 1.200.000 euros aproximadament, a més de 50 projectes. Són projectes que van quasi 50%, 50%, uns destinats a tot el tema sanitari, però encara més important, jo diria, tots els que és destinats a emergència directa d'aliments. És a dir, estem comprant aliments de primera necessitat per confeccionar lots amb arròs, patates, mongeta, oli i distribuir-los entre la gent que no té manera de subsistir, no? En aquests lots també incluïm temes d'higiene com és el sabó o els gels desinfectants. No, que Mans Unides no ha tingut mai la vocació d'ajudar en emergència, sinó que ha tingut sempre la inquietud i l'interès de treballar en projectes a mig i llarg termini, no? Però és que ara els nostres socis locals necessiten el nostre recolzament i ja no té sentit si nosaltres estàvem construint escoles, estàvem construint hospitals que, a més, ara s'han hagut d'aturar perquè el confinament ha aturat totes les obres. Doncs no podem deixar que els nostres socis locals vegin morir de fam els beneficiaris, no?
Actueu a Amèrica, no? A Àfrica, sí. Als diferents continents.
Sí, nosaltres treballem vora 60 països a tot el món, a l'Àfrica, a l'Àsia i a Amèrica Llatina. Tal com està afectant la pandèmia del coronavirus, en quant a país, en concret, únic país que està demanant més ajuda, diríem que és la Índia. La Índia és un país molt gran, molt poblat i que té un nombre important de slums, de barriades al redador de les grans ciutats. Aquestes barriades amb 1,5 milió d'habitants, 2 milions d'habitants, estan patint moltíssim, moltíssim. I això es repeteix a diverses ciutats de la Índia. En quant a continents, el que estem ajudant més amb diferència és l'Àfrica. I ja no en un país concret, sinó a molts països. Camerún, Sierra Leona, Malawi, Mozambique, Uganda, Congo, molts països diferents. Kènia també tenen el problema dels slums, de les barriades. Hi ha una mancança de sistema sanitari, no? i una pobresa en general en aquests països que fa que necessitin més la nostra ajuda. Els països que més se n'estan sortint, també estem ajudant, són els d'Amèrica Llatina. Però també estem ajudant a Guatemala, Ecuador, Colòmbia. Sé que Brasil és el país que més està patint la pandèmia, però no és un país estructuralment dels que ajuda Mans Unides, perquè en teoria està millor, no?
Mireia, et volia preguntar la resposta de la gent, dels vostres socis, col·laboradors, de gent que habitualment col·labora amb Mans Unides, com ha estat, però veient que de 30, de la nota de premsa que jo tinc, que deia gairebé 30 projectes, parlem de 50 i parlem de més quantitat, suposo que la resposta és bona, no?
Sí, 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 la resposta és bona, però també és veritat que la gent aquí al país encara està molt assustada i molt sensible pel que li passa al veí, no? I és normal, és humà, però malgrat una cosa bona que té la pandèmia és que ha despertat una mica en tots la solidaritat, no? Les ganes d'ajudar els que com que tots ens hem tornat vulnerables de repent, no? T'has posat a la pell del qui ho és sempre o molt més sovint que tu. I això ens ha fet treure la nostra generositat. Clar, la generositat, quan parlem de persones que estan més lluny, és més difícil, sí, sí. Però jo no deixo de demanar perquè és veritat que amb 50 euros o amb 20 euros canvies allà, pots fer moltes més coses de les que podem fer aquí.
L'impacte és molt més gran, oi?
Molt més gran.
I per la gent que ens escolti avui al programa, què és el que ha de fer si volen col·laborar? Entrar a la pàgina web de Mans Unides?
Sí, jo us convido, i tant, jo us convido a entrar a la pàgina web de Mans Unides, www.mansunides.org, i allà veureu la campanya d'emergència pel Covid. I hi ha diferents maneres de col·laborar, com sempre a través de la transferència o ara que ens hem modernitzat tenim Bizum, que és el codi 00051, o tenim un Verses, és a dir, hi ha moltes maneres de poder col·laborar. Uh-huh. I per això la campanya d'emergència del Covid hem dit que la teva solidaritat traspassi fronteres, no? Perquè nosaltres ajudem aquells països més empobrits arreu del món. Podem fer, tots podem fer des de casa, podem fer moltes coses per ajudar-los. Mm-hmm.
Doncs Mireia, ens ha acabat el temps, però això sí, d'aquí unes setmanes et tornarem a convidar també perquè puguem parlar més àmpliament dels projectes i de Mans Unides i els reptes que també afrontes tu com a delegada a Barcelona.
Moltes gràcies, Emili.
Paraules de vida amb Emili Pacheco.
Mossèn Melcior, bon dia i benvingut al Paraules de vida.
Bon dia.
Com porta el confinament?
Bé, bastant bé, bastant bé. Mm-hmm. Els primers dies van ser una mica complicats perquè la novetat i tothom estava una mica neguitós i llavors tots estàvem una mica descol·locats, no? Ah. Però mica en mica ens anem situant i ara portem molt bé. Mm-hmm.
Jo deia la portada del programa d'aquest primer Paraules de vida confinat que volíem parlar, abordar el tema de l'atenció espiritual durant aquest temps de crisi sanitària, de la crisi sanitària de la Covid-19. Vostè el que fa és aquest acompanyament espiritual als pacients que estan ingressats a l'Hospital de Sant Pau, oi?
Sí, sí, però aquest acompanyament és aquí a Sant Pau és quan ho sol·liciten els pacients uh-huh. o els familiars.
Uh-huh. I com és?
Si no ho sol·liciten... Si no els sol·liciten, en principi no es fa. Això no vol dir que potser entres en una habitació i n'hi ha dues persones, pues saludes el que hi ha al costat, no? Mm. I a vegades pues, el que hi ha al costat diu, home, pues a mi jo també voldria.
Clar.
I llavors, pues es fa. Mm-hmm.
Doncs parli'm una mica.
Però no sé si... per iniciativa. Mm-hmm.
No sé. Perdó, si hi ha molta gent, molts pacients que sí que demanen aquest acompanyament. Mossèn Melcior?
Mira, en tot aquest temps jo hauré visitat una... 50 de persones, aproximadament. Uh-huh. No són masses, no. Uh-huh. Són pocs.
Sí, sí. I com és aquest acompanyament? Què els hi explica o què els hi expliquen? Quins són les sensacions i sentiments que viuen en aquests moments?
Mira, la majoria és un sentiment de soledat fonamentalment, perquè es troben sols, no se'ls hi permet als familiars. Ara ja això ha canviat una mica, eh? Però al principi pues, no es permetia la visita de cap familiar. Inclús nosaltres mateixos teníem les visites molt restrictives. Si no era una unció de malalts o així, no ens permetien en principi d'entrar per problemes d'evitar contagis amb altres o contagiar-nos nosaltres mateixos. No? Uh-huh. Ara això ja ha canviat i ara pues, ja hi ha molta més obertura. Llavors, pues, la gent, quan sol·licita la visita, pues, se li va, el primer que fem és saludar-los. Pues, soc mossèn Melcior, vostè com se diu, tal i qual, i bueno, com se troba. I bueno, llavors una mica van explicant pues, la seva vida i bueno, depèn també de la persona. Eh? Hi ha persona que és més oberta i tot l'explica vol explicar moltes coses. Hi ha persona que viu angoixada, i llavors pues, aprofita aquest moment de trobada amb el capellà pues, treure una mica les seves angoixes, allò que li preocupa, de la família, etc.
De fet, són aquelles paraules no, que reconforten no, el pacient.
Sí. Uh-huh. Reconforten molt el pacient.
Vostè porta mossèn Melcio, crec que un any aproximadament, no?, fent l'atenció espiritual, en aquest cas, a l'hospital, no?
Mira, jo vaig quedar viudo fa uns 25 anys. Llavors vaig començar a contactar amb un voluntariat de lo que era el IMAS, que hi havia a la plaça Bonanova damunt, que era com un sociosanitari. I vaig començar a fer l'activitat allà. I, bueno, així hem continuat fins ara, fins que em van ordenar, i llavors ja vaig començar a fer ja labor amb el Centre Fòrum, i ara, des de fa un any aproximadament, aquí a l'Hospital de Sant Pau.
Uh-huh. Va ser el 2015, crec, no?, que va ser ordenat prevere, oi?
Sí.
Vostè crec que també va viure una... Ara parlava, no?, d'aquestes malalties, de malalties greus, com pot ser el càncer, no?, que és una situació que trasbalsa la persona quan arriba. Vostè crec que també ho va viure personalment, no?
Bueno, sí, jo vaig tindre un germà que va morir de càncer d'ossos amb 42 anys, amb una filla que tenia mesos.
Clar, una situació complicada, no?
Molt, molt de prop, molt de prop. Mm-hmm.
I no sé si tot això també li fa que, a l'hora de compartir-ho, a banda de, no?, com a rector, com a mossèn, està capacitat per acompanyar la gent de manera espiritual, però suposo que també hi posa d'aquest aspecte més personal, no?
Sí, sí, sí. Moltes vegades la gent agraeix aquest aspecte més personal perquè et troben més proper, que t'acostes més amb ells, no?
Que empatitza més, no?, potser.
Sí, sí, sí. De vegades sol parlar de la fe, així, de vegades tenim la imatge una mica d'un Déu que no sabem ben bé on està, no? I moltes vegades la gent es queixa, bueno, però on està Déu? Per què a mi? Per què em toca a mi? No tenim respostes màgiques. Clar. Ell mateix ha de trobar la resposta d'aquest Déu que l'estima i que està a prop Déu i que està patint amb ell. Però, clar, ho ha de viure ell o ella.
I és important, sí, mossèn Melcio, que destaquem aquest acompanyament espiritual en aquest temps de pandèmia, de crisi sanitària de la Covid-19, perquè potser no se n'ha fet massa ressò, no?, de gent que ha volgut tenir aquest acompanyament i, en la mesura del possible, s'ha donat, oi?
Pues sí, sí. Moltes vegades la gent no demana el servei religiós, no tant perquè no el vulgui, sinó perquè desconeix que existeix, o en aquells moments està tan preocupada amb la seva malaltia i com gestionar-la que no es planteja que pot haver-hi alguna persona que li pugui ajudar des de la mateixa estructura hospitalària, no? I de vegades, pues, passes pel passeig i dius, ah, escolti, mossèn, podria anar a veure el meu familiar, la meva mare,
Clar.
Perquè no han caigut.
Clar. Mm-hmm. Doncs, mossèn Melcio, no sé quin seria el seu missatge per la gent que avui ens escolta en aquest primer Paraules de Vida confinat i, doncs, això, que potser ho ha passat malament, persones que han tingut la malaltia o que no l'han tingut però que sí que viuen angoixades, quin seria el seu missatge per acabar?
Mira, una mica el missatge seria que han de trobar-se amb aquest Déu proper, amb aquest Déu que es va fer amb els pobres, amb els que patien, amb els que estaven rebutjats d'aquella societat. I ell es va fer proper i els va estimar. I han de fer aquest trobament amb aquest Jesús. I llavors, tota aquella angoixa que tenim dintre, tota aquella angoixa que estem patint, automàticament es dissipa.
Desapareix.
Automàticament desapareix. Mm. Perquè troben l'estimació, troben l'amor de Déu. Però és un procés que ha de ser cada persona. I cadascú és diferent. Però l'han de buscar. L'han de cercar. Perquè hi és Déu i és un Déu proper que està junt amb nosaltres, patint amb nosaltres.
Mossèn Melcio, doncs gràcies avui per haver-nos acompanyat al Paraules de Vida i per aquest testimoni que ens ha aportat avui.
Molt bé. Molt agraït a tots vosaltres i, bueno, continuem lluitant amb aquesta situació i tirant endavant. Sempre hem de tirar endavant amb un somriure.
Paraules de vida.
Avui ja hem tingut el primer Paraules de vida confinat i també tenim, com sempre, a la recta final del programa, un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu, confinat des del confinament. Francesc, bon dia i espero que estiguis molt bé.
Molt bon dia a tothom i ben retrobats després d'aquest llarg temps de confinament absolut a les nostres cases i també del confinament del nostre programa. Diumenge vinent, 24 de maig, s'escau el 5è aniversari de la publicació de la darrera encíclica del Papa Francesc, titulada Laudato Si, recollint aquelles paraules de Sant Francesc en la seva pregària del Càntic de les Criatures, que comença justament dient això, lluats sigueu. Tothom ha reconegut el gran encert d'aquesta encíclica del Papa Francesc pel que fa al seu contingut, inclosa ja dins del conjunt que anomenem la doctrina social de l'Església. Es tracta d'un text que, més que tancar-nos en els nostres propis debats doctrinals interns, més aviat ens obre a la preocupació pel món pel que fa al Papa Francesc defineix com la casa comuna que hem de cuidar. Esdevenint, per tant, un text bàsic d'una església que no es vol tancar en si mateixa, sinó oberta i en sortida cap al món, tal com vol el Papa Francesc. D'altra banda, és un text obert, que ens permet no només comentar-lo entre els creients, sinó que ens aboca a treballar socialment i políticament amb moltes altres persones d'ideologies molt diverses. Una de les entitats socials i d'església que més bé i millor han recollit l'esperit d'aquesta encíclica ha estat Justícia i Pau, que fins i tot ha creat un grup propi de treball coordinat que s'anomena Ecoparròquies. En motiu, doncs, d'aquest 5è aniversari, Justícia i Pau aquesta setmana ha fet públic un manifest titulat Compromís amb una ecologia integral, que està signat per un bon nombre d'entitats i personalitats del nostre context social i religiós i que també està obert per tal que s'hi puguin adherir moltes altres persones i entitats. El text està dividit en dues parts, una primera de constatació i una segona molt més propositiva, resumida en un decàleg. El document comença expressant quatre motius. Diu, en solidaritat amb tots aquells que pateixen les greus conseqüències de la pandèmia mundial sobre la salut i sobre l'economia i que afecten especialment els col·lectius més vulnerables. Preocupats perquè en els darrers anys s'han agreujat els factors que porten al trencament dels equilibris que fan sostenible la Terra i són cada vegada més greus les conseqüències pels països i les comunitats més pobres del món. Preocupats perquè el nostre model de desenvolupament depredador i el nostre estil de vida consumista generen greus i creixents perjudicis als ecosistemes i la biodiversitat, promouen exclusió social i provoquen un canvi climàtic que obliga poblacions senceres a marxar cap a altres territoris per motius de supervivència. Conscients que la crisi sanitària mundial que patim ha mostrat un cop més la profunda interdependència de la família humana i la necessària corresponsabilitat de tots en el destí de la humanitat i ens ha ofert una nova oportunitat per avançar en la construcció d'un món més just i més fratern. I passant ja a les propostes, jo només n'assenyalo 5 de les 10 que hi ha. La primera es planteja assumir, davant l'amenaça extrema de l'escalfament global, la pèrdua de biodiversitat i l'esgotament dels recursos naturals, el compromís de defensar la casa comuna i cada un dels humans que l'habiten amb les nostres actituds i opcions de vida. La segona proposta és reconèixer que no som els amos ni dominadors de la Terra, autoritzats a expoliar-la, sinó que nosaltres mateixos som cridats a ser els seus gelosos cuidadors i cuidadores. La tercera planteja de promoure una ecologia integral en la qual tot resta interconnectat, els éssers humans i tota la creació, perquè totes les criatures són fills i filles de la Terra i sobre ells alateja l'Esperit de Déu. La setena proposta és la d'assumir davant l'allau del consumisme un estil de vida alegrement sobri, senzill, contemplatiu i solidari, amb el poc que tenim i que tots tenen. Reduir la producció de residus i l'ús de plàstics, optar per energies renovables, apostar per les empreses d'economia social i solidària i les finances ètiques, afavorir la producció i comercialització de productes agroecològics i de proximitat i donar suport a iniciatives que promoguin una nova economia i un nou model de desenvolupament fonamentat en el bé comú i l'ecologia integral. Finalment, la desena vol animar a tothom a concretar aquest compromís comunitari en les seves activitats i fer tots els esforços possibles perquè es promogui i s'aprofundeixi i es vagi posant en pràctica aquesta crida urgent del Papa Francesc a una conversió ecològica integral. Molt bon diumenge a tothom.
Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu us guard. El mes de maig és un mes popularment conegut com el mes de Maria. De segur que molts en tenim agradables records d'infància en família o a l'escola quan portàvem flors a la Mare de Déu. És un mes en què la venerem i la cuidem de manera especial i en la qual resar el Sant Rosari adquireix un valor profund. Aquest any, el Papa Francesc ha escrit una carta en què ens emplaça a redescobrir la bellesa de resar el Rosari a casa. Ens envia aquesta missiva en uns moments difícils en què les nostres vides s'han vist totalment alterades per una insòlita pandèmia. Ens hem confinat dies sencers per frenar la propagació d'un virus molt contagiós que segueix actiu. Ha estat un gran gest de solidaritat, una reclusió forçosa que tanmateix ens ha permès i ens ha estimulat a trobar al·licients com, per exemple, viure intensos moments de pregària a casa nostra. Moltes famílies em comenten que aquests dies preguen unides i que fins i tot han convertit algun racó de la casa en un espai reservat a l'oració. L'església domèstica, de la qual ens parlava el Concili Vaticà II, només creixerà en les seves diverses dimensions si s'hi aprèn a pregar, a conèixer, a estimar Jesús i a experimentar l'alegria de ser el seu amic i el seu deixeble. Precisament el Papa Francesc, a la seva carta, ens diu que contemplar junts el rostre de Crist amb el cor de Maria, la nostra mare, ens unirà encara més com a família espiritual i ens ajudarà a superar aquesta prova. Resar el Rosari és reviure amb Maria els esdeveniments més grans de la vida de Jesús. Quan el resem, ens dirigim a Déu Pare, que ens ha donat el seu fill Jesucrist, però ho fem posant d'intermediària Santa Maria. La devoció a la Mare de Déu ens fa mereixer el cel. Al segle XVIII, Sant Lluís Maria Grignon de Montfort, que va promoure la pràctica del Rosari i el culte a Maria, deia així: «Hem d'estimar Maria perquè és digna de ser estimada i per servir en ella Jesús». I afegia: «Enmig de la desgana, de la sequedat i de les proves, hem de seguir estimant-la». Fins aquí la seva citació. No tinguem mandra ni vergonya de resar el Rosari. No és cosa d'uns quants, és cosa de tots. Des de la diòcesi de Barcelona volem contribuir a la difusió d'aquesta bonica pregària per practicar-la junts. Per això, a mode de guia, facilitem uns materials que es poden trobar fàcilment al web diocesà. Benvolguts germans i germanes, seguim acollint Maria, la Mare de Déu, la Verge, com ho ha fet sempre la comunitat cristiana des dels seus inicis. Ella és la mare de l'Església. Ella ens ajuda a conèixer i a estimar més Jesús, el seu fill, el nostre Salvador, que és el camí, la veritat i la vida dels homes i dones de tots els temps. Resem el Rosari per contemplar la bellesa que amaga i per viure aquests dies amb molta esperança. Que gràcies a la pregària, la pandèmia no ens tregui ni la confiança, ni la pau, ni l'esperança.
Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona,